minuts més.
Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Dragon Khan de temperatures han tornat a pujar una vegada més. Ara fa exactament 24 hores el termòmetre marcava 4 graus positius. Doncs ara mateix, al centre de la ciutat d'Olot en tenim entre 13 i 14 neus. Tenim el cel encapotat i això es nota.
Sí, ens hem llevat avui amb temperatures més altes arreu. 13 graus a Olot i a Castellfollit de la Roca, 14 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols. Es lleven amb 16 graus a Figueres, 12 a Girona i a Banyoles, 9 a Anglès i a Vall de Núria, 6 a Vic i a Ripoll i 0 a Das.
Què està passant, Dani Ramírez?
Avui el temps no ens portarà grans novetats. Un dia marcat pel sol i capes de núvols prims. Aquests núvols prims, estones, seran una mica més abundants, probablement a la tarda, i globalment un dia doncs assolellat, una mica enterbolit. Ahir vam tenir una mínima de 2, una màxima de 21. Avui la temperatura una mica més alta, tant de dia com de nit, mínima de 4, màxima de 22-23. Tot això, doncs, amb aquesta petita pujada de temperatures transitòria avui i demà. Demà ens arriba un front al matí, aquest dimecres, i al migdia s'anirà tapant. Un dia més gris, més carregat de núvols. De tota manera, aquest front arriba molt descarregat, poca pluja portarà i, en tot cas, alguna gota a les comarques més interiors i del Pirineu, Cerdanya, Ripollès, alguna gota a Osona i la Garrotxa, i para de comptar cap a la costa difícilment. La temperatura encara serà suau, però baixarà una mica de cara ja dijous i divendres. Aquests dies amb pocs núvols i amb aquest lleuger refrescament. Dissabte entraria una mica de vent de llevant, podria ennuvolar-se i caure alguna gotellada, però aquesta possibilitat de pluja també és bastant menuda, bastant efímera. De moment, doncs, aquesta setmana ens portarà pocs canvis en el temps, aquest front de dimecres i aquests núvols de dissabte, però pluges abundants no se'n preveuen. I tan fred com el cap de setmana tampoc se'n repetirà, però tampoc ve una gran pujada de temperatures. Per tant, tendim a una normalització a partir de dijous i divendres.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Avui és notícia tot això. L'Ajuntament d'Argelaguer es veu obligat a augmentar el pressupost, atenció, un 29%. Ara mateix gairebé ronda el milió d'euros a causa de la crisi energètica i de les primeres matèries. Un dels projectes que s'ha hagut de tirar enrere és el de la plaça de la Generalitat i les adequacions dels carrers adjacents, Neus.
Ara tornaran a portar a concurs el projecte, ja que aquest estiu va quedar desert i les condicions econòmiques tampoc han acompanyat.
L'alcalde del municipi és l'Artur Ginesta.
Prop de 950.000 euros. L'IVA inclòs, Són 700 i pico, no recordo les xifres, però vull dir que se'ns n'ha anat una burrada. Vam presentar al PUOSC aquest projecte, ens ho van subvencionar, van treure la màxima, són 370.000 euros, i llavors una part petita, comptat amb el primer pressupost que havíem fet, el primer, es reparteix entre els veïns. És una part relativament petita i només es refereix a lo que són les instal·lacions dels carrers i els carrers, no a la plaça.
L'Ajuntament d'Olot segueix aprofitant mentrestant els fons Next Generation. El proper projecte és la unificació del carrer Hospici, Antoni Llopis i una part de la plaça Mora.
Es tracta d'una actuació inclosa en el projecte de dinamització comercial i del centre de la ciutat que compta amb un pressupost de prop d'un milió d'euros. S'espera que abans de Nadal hi hagi una resposta per tirar endavant el projecte definitiu.
L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Un projecte que s'apropa al milió d'euros de dinamització comercial i del centre de la ciutat són actuacions en el nucli antic i una part que té que veure amb la part més urbanística, més d'obra, perquè ens entenguem, perquè el projecte aquest recull també doncs, apps i sobretot accions encaminades doncs, a millorar les condicions del comerç, doncs és la convertir tot el carrer Hospici, tot el carrer Antoni Llopis i una part de la plaça Mora en superfície única.
Els pròxims 100 anys no seran iguals que l'últim segle, que els últims 100, ho diu el fins ara president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderc.
La crisi energètica fa estralls a la societat i els mètodes de generar energia han de canviar per tal de poder sobreviure en aquest context. Coderc afirma que les comunitats energètiques, entre altres projectes, han de ser el camí a seguir per generar energies renovables.
Home, jo a mi la Garrotxa m'agrada molt, jo soc un enamorat de la comarca, i bueno, és un racó que si es gestiona bé jo crec que s'hi pot seguir vivint sosteniblement, però sense fer disbrats, no? Vull dir, com sempre s'ha viscut aquí, i seguir-ho mantinguent.
Més qüestions de l'actualitat. La residència Faber Llull acull fins divendres l'estada sobre laboratoris ciutadans, paisatge i sostenibilitat per trobar solucions als reptes globals que ens afecten localment.
Des de l'Institut Ramon Llull consideren que aquestes residències són encara més necessàries que mai al país davant la crisi energètica que estem vivint.
Pere Almeda és el director de l'Institut Ramon Llull.
Que Faber Llull Olot serveixi per reflexionar sobre aquests grans temes de debat global amb talent internacional i també amb gent d'aquí, jo crec que ens vincula a les possibles respostes, no?, que hem de donar en aquests reptes, i fer-ho des d'aquí, la Garrotxa, des d'Olot, doncs és un privilegi per tots ells.
La preservació del planeta és notícia, i també és notícia la mobilitat, perquè la policia local d'Olot posa 96 multes a usuaris de patineta elèctrica des de principis d'any.
La majoria de les sancions han estat per circular sense casc o per fer-ho per la vorera. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha engegat una campanya de control que durarà fins al 13 de novembre per detectar infraccions amb els patinets elèctrics. L'objectiu és sensibilitzar, conscienciar i vetllar per la seguretat ciutadana.
I avui també traurem el cap a l'Observatori sobre la soledat no volguda. L'informe que ha presentat Creu Roja conclou que 8 de cada 10 persones ateses per l'entitat a les comarques gironines pateix algun tipus de soledat.
D'aquests, un 22% admet que viu situacions greus o molt greus. El document territorial situa les xifres gironines lleugerament per sobre de la mitjana catalana i constata una especial gravetat entre els col·lectius vulnerables.
I pel que fa als esports, el jugador del Club Escacs Olot, Levan Aroshizde, és el nou campió de Catalunya d'escacs.
El jugador georgià es va imposar al campionat disputat a Lloret de Mar. Ara espera l'inici de la Lliga amb el seu club, que es produirà el mes de gener. Aroshizde es mostra satisfet amb el títol i remarca que el Club Escacs Olot ha optat a adoptar coses importants durant tota la temporada.
Nuestro objetivo mínimo es simplemente mantener la categoría. Pero eso es objetivo mínimo y ya lo veremos, quizás podremos hacer algo más y seguramente lo intentaremos. En Club de Olot estoy muy bien, estamos trabajando con futuras generaciones de equipos de Olot.
La Lliga de Divisió d'Honor començarà el mes de gener, però l'Escacs Olot pot presumir, mentrestant, de tenir el campió de Catalunya al seu club. És l'actualitat informativa en forma de titulars. A l'antena dels 5 minuts més, de seguida obrim l'àrea de servei i entrem en matèria.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades, cal saber quin és el millor camí, calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda, sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat. I com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Jacint Verdaguer, el carrer Mas Beatriu i el carrer Fontanella. Avui tallaran el carrer Major, el carrer Dolors i el carrer Fontanella. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Gràcies a la policia local per aquesta informació. Bon dia i bona hora.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
La... L'Ajuntament d'Argelaguer es veu obligat a augmentar el pressupost un 29%. Ara mateix gairebé ronda el milió d'euros a causa de la crisi energètica i també de les primeres matèries.
Un dels projectes que es va haver de tirar enrere és el de la plaça de la Generalitat i les adequacions dels carrers adjacents. Ara es tornarà a portar a concurs el projecte, ja que aquest estiu va quedar desert i les condicions econòmiques no van acompanyar.
Ens ho explica en Roger Isern.
Molts pobles de la Garrotxa han comunicat en les darreres setmanes els seus pressupostos per l'exercici del 2023. El fet noticiable no està aquí, sinó en l'ampliació dels números i l'endarreriment que significa de diversos projectes. És el cas d'Argelaguer, que ha hagut de tirar enrere de la remodelació del centre del poble i amb la plaça de la Generalitat com a punt de partida. Es tracta d'un projecte que s'ha hagut d'incloure als pressupostos del 2023 i que se suma a una llarga llista d'increments. Per al pròxim exercici, el consistori del municipi ha tancat uns pressupostos d'uns 950.000 euros. En declaracions a l'alcalde de Respon, Olot Televisió, l'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta, explica que el pressupost s'ha disparat un 29% més que l'anterior.
Prop de 950.000 euros, amb IVA inclòs. Són 700 i pico, no recordo les xifres, però vull dir que se'ns han anat una borrada. Vam presentar al PUOSC aquest projecte, ens ho van subvencionar, van treure la màxima, són de 370.000 euros, i llavors una part petita, comptat amb el primer pressupost que havíem fet, el primer, es reparteix entre els veïns, que és una part relativament petita, i només es refereix a el que són les instal·lacions dels carrers i els carrers, no a la plaça. És, com sempre, les contribucions especials, històricament i per llei també, es fan sobre això, sempre sobre instal·lacions noves de carrers, mai sobre reparacions, sempre sobre algú nou completament.
El projecte constructiu de la reforma de la plaça Generalitat i dels carrers adjacents va quedar desert aquest passat juliol, per sorpresa de l'Ajuntament d'Argelaguer. Ginesta explica que en el seu moment pensaven que tenia totes les garanties per tirar endavant.
Perquè aquests mesos primers de l'any, sobretot va ser gener, febrer, març, on hi va haver unes pluges desorbitades de tot, absolutament. Però quan dic desorbitades, són això, no va ser un tant per cent petit, sinó molt, molt i molt gros. No? I això va provocar que traguéssim l'obra aquesta a concurs. El mes de juliol va ser això, i bueno, després del plaç que esperem perquè la gent presenti les seves ofertes, sí. Doncs va quedar desert. Però va quedar desert molt sorpresivament per nosaltres, perquè pensàvem que el projecte era recent, però no ho era prou encara.
Però exactament a quines zones afecta el projecte de la reforma del nucli central d'Argelaguer?
Quan vam saber què volíem, es va fer un concurs d'idees, s'hi van presentar 23 projectes, i d'aquests en vàrem triar un, que és el que va guanyar. Però esclar, això no té sentit fer la plaça si no fem els accessos, no? Tot el barri vell s'havia fet nou, i totes les instal·lacions eren noves. Per tant, havíem d'empalmar amb el barri vell per fer clavegram d'aigues netes, brutes, instal·lacions elèctriques, telefonia, totes les instal·lacions, gas. I llavors fem des dels Parers, que és l'empalmar amb el barri vell, fins a la plaça, el carrer de la plaça, que també va patar amb aquesta mateixa, el carrer Acàcies i el carrer del Grèvol i la plaça Sant Dames, que és tot aquest sector fins al carrer Major. Carrer Major no es fa, no?
Ara per ara, Artur Ginesta diu que el termini d'execució previst és d'uns 8 mesos i que les obres haurien de començar aquest mateix desembre.
I a la ciutat d'Olot, l'Ajuntament segueix aprofitant els fons Next Generation. El proper projecte és la unificació del carrer Hospici, l'Antoni Llopis i una part de la plaça Mora. Es tracta d'una actuació inclosa en el projecte de dinamització comercial i del centre de la ciutat, que compta amb un pressupost de prop d'un milió d'euros. S'espera que abans de Nadal hi hagi una resposta definitiva per tirar endavant el projecte.
Els fons europeus Next Generation són els grans protagonistes de la majoria de projectes dels últims mesos a Olot. Ara se n'hi suma un de nou. S'ha demanat un ajut econòmic per transformar en plataforma única la zona del carrer Hospici, Antoni Llopis i la plaça Mora, coneguda popularment com la plaça de la Font de l'Àngel. Es tracta d'una actuació dins el marc d'una sèrie de millores que s'han fet o es faran al nucli antic de la ciutat. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Un projecte que s'apropa al milió d'euros de dinamització comercial i del centre de la ciutat. Són actuacions en el nucli antic i una part que té que a veure amb la part més urbanística, més d'obra, perquè ens entenguem, perquè el projecte aquest recull també doncs, apps i sobretot accions encaminades doncs, a millorar les condicions del comerç, doncs és la convertir tot el carrer Hospici, tot el carrer Antoni Llopis i una part de la plaça Mora en superfície única.
Abans de les festes de Nadal, l'Ajuntament d'Olot espera tenir respostes sobre si el projecte de crear una zona única a prop de l'Hospici d'Olot és possible.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Temps ara pel medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
Els pròxims 100 anys no seran igual que l'últim segle. Ho diu el fins ara president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch. La crisi energètica fa estralls a la societat i els mètodes de generar energia han de canviar per tal de poder sobreviure en aquest context.
Coderch afirma que les comunitats energètiques, entre altres projectes, han de ser el camí a seguir per generar energies renovables.
El futur sostenible del planeta i de la societat en un futur pròxim pel que fa a l'energia no és el que tothom esperava. Un expert de la matèria és Marcel Coderch, fins ara president de l'Autoritat Catalana de la Competència. Coderch aquests darrers dies ha presentat una exposició a Olot, explica que la solució immediata és frenar el consum de combustibles fòssils per tal de revertir la situació. Les comunitats energètiques que s'estan creant a la Garrotxa i l'ús de la biomassa han de ser els mètodes a utilitzar durant els propers anys. Coderch diu que cal un canvi ràpid per frenar un problema que és greu.
No es pot continuar consumint cada vegada més i insistint en un creixement econòmic que no és viable des d'un punt de vista físic ni mediambiental, no? I que, bueno, nosaltres, almenys les generacions que ja tenim 50, 60 o 70 anys, doncs, bueno, hem viscut aquest canvi d'una manera molt important. I bueno, el que hem de fer és intentar transmetre a les generacions que venen doncs, que no lligarem els gossos amb llangonisses per sempre, no? Sinó que hi haurà d'haver un canvi social, un canvi econòmic, un canvi cultural.
Actualment la crisi climàtica és un seriós problema, fet que es veu reflectit aquest mateix dilluns amb la celebració de la Cimera Mundial a Egipte. S'han compromès a parlar de com compensar els països no desenvolupats pels desastres provocats per l'excés d'emissions. Coderch creu que territoris, per exemple, com la Garrotxa, es poden adaptar bé a un canvi pel que fa a condicions per generar energies renovables.
Home, jo a mi la Garrotxa m'agrada molt, jo soc un enamorat de la comarca, i bueno, és un racó que si es gestiona bé, jo crec que s'hi pot seguir vivint sosteniblement, però sense fer disbrats, no? Vull dir, escolta, com sempre s'ha viscut aquí, i seguir-ho mantinguent.
Coderch també ha explicat que arribar a l'agenda 2030 és una utopia i que no s'hi arribarà en un termini d'entre 20 i 30 anys, ja que el canvi arriba tard.
I no deixem encara les qüestions lligades amb el medi ambient, perquè la residència Fabra Llull acull fins divendres les dades sobre laboratoris ciutadans, paisatge i sostenibilitat per trobar solucions als reptes globals que ens afecten localment.
Des de l'Institut Ramon Llull consideren que aquestes residències són encara més necessàries que mai al país davant la crisi energètica que estem vivint.
Informa Guillem Guardiola.
La residència d'Arts, Ciències i Humanitats Fabra Llull acollirà fins divendres l'estada Laboratoris Ciutadans, Paisatge i Sostenibilitat. El paisatge que vivim està patint una transformació sense precedents. En aquest sentit, un grup d'experts en laboratoris ciutadans i noves metodologies d'intervenció social debaten per trobar solucions als reptes globals que ens afecten localment. Des de l'Institut Ramon Llull, el seu director Pere Almeda assegurava que les residències són més necessàries que mai.
Que Fabra Llull i Olot serveixi per reflexionar sobre aquests grans temes de debat global amb talent internacional i també amb gent d'aquí, jo crec que ens vincula a les possibles respostes, no?, que hem de donar en aquests reptes i fer-ho des d'aquí, la Garrotxa, des d'Olot, doncs és un privilegi per tots ells.
Les activitats no s'acaben aquí i és que del 14 al 20 de novembre el Teatre Tantarantana emprendrà el taller de dramatúrgia contaminant impartit i dirigit pel dramaturg Albert Tola i el director Rodrigo García. Del 27 de novembre a l'1 de desembre també hi haurà una residència de guions concretament un laboratori de desenvolupament de guió per a llargmetratges de ficció, la primera incubadora d'aquestes característiques a Catalunya i també la primera en acollir projectes en llengua catalana i garantir la seva participació. Àlex Hinojo és el responsable de residències de l'Institut Ramon Llull.
La idea és començar a renovar tot aquest projecte, a dotar-lo de coherència, a vincular-nos molt més amb tota la comunitat educativa, tècnica i amb l'Ajuntament, i no només això, sinó també amb un ecosistema de residències a nivell mundial. O sigui, agafar el talent que hi ha aquí a Olot, sigui talent artístic, cultural, de l'àmbit dels museus, de les escèniques, i ajudar-lo a voltar, a que vagi pel món, a que vagi a altres residències, fer col·laboracions, fer intercanvis amb tot l'ecosistema de residències, sobretot europeu i a nivell mundial.
La residència Faber Llull a Olot ha acollit des de la seva obertura fa més de 6 anys un total de 808 residents de més d'una trentena de països diferents.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres. Perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Més qüestions a l'actualitat d'avui. La policia municipal d'Olot posa 96 multes a usuaris de patinets elèctrics des de principis d'any.
La majoria de les sancions han estat per circular sense casc o per fer-ho per la vorera. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha engegat una campanya de control que durarà fins al 13 de novembre per detectar infraccions en patinets elèctrics. L'objectiu és sensibilitzar, conscienciar i vetllar per la seguretat a la ciutat.
La campanya comptarà amb controls estàtics al nucli antic de la ciutat i dinàmics a la resta de la ciutat. En el que portem d'any, la policia municipal ha interposat 96 sancions per aquests fets, la majoria entre veïns i veïnes de 21 a 30 anys que circulen sense casc per les principals vies de la ciutat o que passen per les voreres. Ara, després de les diverses tasques informatives, la policia intensifica de nou els controls, iniciant una nova campanya que s'allargarà fins al 13 de novembre. Seguint amb els models anteriors i amb la voluntat de facilitar al màxim la informació i la normativa, els agents fan entrega del material divulgatiu que ha creat l'Ajuntament per conscienciar i informar sobre la nova normativa de circulació. La documentació inclou les normes clau que s'han de tenir en compte a l'hora de circular amb un patinet elèctric per la ciutat. També es pot consultar el web municipal i s'ha fet arribar a tots els centres educatius d'Olot. L'ordenança circular d'aquest tipus de vehicles a Olot estableix que els conductors dels patinets han de ser majors de 16 anys, circular sempre pel carril bici o per la calçada portant casc de protecció homologat, entre d'altres mesures. En el cas del nucli antic d'Olot, no està permesa la circulació d'aquests vehicles els dies de mercat, fires ni els dies en què per a qualsevol motiu hi hagi aglomeracions de persones. A més, està prohibit lligar-los als arbres, semàfors, bancs, papereres o qualsevol altre element de mobiliari urbà.
I a l'espera que tot això es compleixi, també hem sabut que l'informe de l'Observatori sobre Soledat No Volguda conclou que 8 de cada 10 persones ateses per Creu Roja a les comarques gironines pateix algun tipus de soledat.
D'aquests, un 22% admet que viu situacions greus o molt greus. El document territorial situa les xifres gironines lleugerament per sobre de la mitjana catalana i constata una especial gravetat entre els col·lectius vulnerables, especialment dels migrants. La tècnica de l'Observatori de la Soledat és Anna Sabater.
Jo crec que els resultats no haguessin sigut molt diferents perquè nosaltres ja intuïem, de fet aquest estudi estava pensant molt abans de la pandèmia, ja intuïem que fins i tot per si mateixa la soledat era un factor de vulnerabilitat, que hi havia persones que venien a trucar a la porta de Creu Roja que no necessitaven potser una targeta d'alimentació ni necessitaven res, que tenien alguna cosa. Vale. Què passa? Que jo crec que el que ha fet la pandèmia és posar el focus en situacions que ja existien i que no s'havien visibilitzat.
D'altra banda, trenca amb el tòpic que la soledat afecta més les persones grans i conclou que aquest col·lectiu és precisament el que presenta uns indicadors més baixos. Són els joves els que, per contra, pateixen uns nivells més alts de soledat.
Una cinquantena de veïns, comerciants, botiguers i restauradors de la Punta de Roses, a l'Alt Empordà, han enviat una carta a l'alcalde per denunciar la degradació de la zona i demanar-li que faci alguna cosa més enllà de declarar les seves bones intencions.
Tot plegat, diuen, per aturar la tendència que està convertint el barri en un cau de delinqüència, incivisme, brutícia, fresses i corredisses. Afirma afirmen que la situació s'ha tornat insostenible, que les baralles estan a l'ordre del dia i que el barri està brut. Per això reclamen que s'augmenti la vigilància als carrers i se sancionin els actes incívics i il·legals.
L'Audiència de Girona absol l'acusat d'agredir els Mossos durant la manifestació antifeixista contra l'acte convocat per Vox i Borbònia el 6 de desembre del 2018. La sentència conclou que el processat, en Ricard Llorente, sí que va llançar un globus de pintura contra la línia policial, com ell mateix ha admès, però que no hi ha cap prova que porti a concloure que també va tirar una pedra de grans dimensions als agents.
Llorente, que és regidor a l'Ajuntament de Vilajuïga, a l'Empordà, s'enfrontava a 6 anys de presó. L'Audiència l'absol dels diferents delictes que se li imputaven perquè, entre d'altres, subratlla que ell no va convocar la protesta i que tampoc va anar-hi amb intenció de menyscabar la pau pública.
I encara a l'Alt Empordà us hem d'explicar que la Guàrdia Civil ha detingut un conductor a la Jonquera que volia creuar la frontera amb 23 quilos de marihuana amagats al maleter del cotxe.
Els agents el van interceptar divendres passat de matinada durant un control que havia muntat per lluitar contra el tràfic d'estupefaents. El detingut és un albanès de 37 anys resident a França. L'home, qui se l'acusa d'un delicte contra la salut pública, conduïa un cotxe amb plaques de matrícula franceses. Després de donar-li l'alto, durant la inspecció del vehicle, els agents de la Guàrdia Civil van descobrir que el maleter hi portava més d'una trentena de bosses de marihuana envasada al buit. El jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Figueres s'ha fet càrrec de la causa.
I a Lloret de Mar, la Policia Nacional i la local han desmantellat un taller de joguines il·legal al municipi i han comissat més de 90.000 articles falsificats. Part del local funcionava com a magatzem i a l'altre és on es transferien les impressions i etiquetes als productes. Aquí els agents van trobar-hi premses d'impressió tèrmica i nombroses etiquetes, enganxines, caixes i imatges amb el logotip de diferents marques. Al taller s'hi acumulaven joguines, peluixos, tasses i altres objectes, tots ells falsificats. Molts tenien peces petites que suposaven un perill per als infants. Durant l'operatiu, els agents van detenir el responsable del taller, un magrebí de 44 anys, a qui s'acusa d'un delicte contra la propietat industrial.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I Girona tanca les fires i, de fet, han estat les més multitudinàries de l'última dècada, segons l'Ajuntament. Deixen també enrere els darrers dos anys marcats per la pandèmia i, a més, també hi ha bones dades pel que fa a incivisme.
Les propostes musicals han arribat a congregar més de 140.000 persones, sobretot els concerts a la Copa, i el conjunt dels actes populars n'han sumat gairebé 40.000 més. El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, destaca que aquestes han estat unes fires extraordinàries tant per la gent com per les ganes.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
El jugador del Club Escacs Olot, Levan Aroshidze, és el nou campió de Catalunya d'escacs.
El jugador georgià es va imposar el campionat disputat a Lloret de Mar. Ara espera l'inici de la Lliga amb el seu club, que es produirà el mes de gener. Aroshidze es mostra satisfet amb el títol i remarca que el Club Escacs Olot adopta coses importants durant la temporada.
El campió de Catalunya d'escacs és del Club Escacs Olot, Levan Aroshidze. Es va imposar el torneig disputat a Lloret de Mar. Tot i no començar bé en les dues primeres partides, amb derrota i taules, respectivament, el georgià es va imposar les sis següents i es va endur el seu primer títol català. Levan Aroshidze, jugador del Club d'Escacs Olot, es mostra molt satisfet després de l'èxit aconseguit.
Però probablement superdecisives eren les tres últimes rondes donde me tocaban los líderes y he podido ganar los tres. No puedo quejar. Campeonato de Cataluña es un torneo muy fuerte, muy prestigioso y es un honor para mí tener el título de campeón.
Aroshidze participava per tercera vegada en aquest campionat i va millorar el seu millor resultat, un quart lloc. El jugador del Club Escacs Olot figurava com el segon cap de sèrie d'un torneig en què tots els participants s'enfrontaven entre si. El jugador georgià combina aquests dies diverses competicions, entre les quals hi figura també la Lliga Belga. D'aquí a uns dies farà una pausa per acabar-se de preparar bé per l'inici de la Lliga a casa nostra. Enguany, l'Escacs Olot jugarà a la Divisió d'Honor.
Nuestro objetivo mínimo es simplemente mantener la categoría, pero eso es objetivo mínimo y Ya lo veremos. Quizás podremos hacer algo más y seguramente lo intentaremos.
L'Evan Arashidze reconeix sentir-se bé a Olot, on ja fa un parell de temporades que hi juga. La Lliga de Divisió d'Honor començarà el mes de gener, però l'Escacs Olot pot presumir, mentrestant, de tenir el campió de Catalunya al seu club.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.